a l'executiva del PSOE d'Andalusia.
Hem arribat a les 9:04, tot d'una comença el programa amb Olivetes. La informació torna d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu.
Bon dia, són les 9 i si mos escoltau és que avui no és un dia faner, és festiu oficial i a nosaltres entrareu amb Olivetes en aquest dia. I avui és festiu perquè és la Puríssima o la Immaculada Concepció. Per entrar en Olivetes vos ho explicarem. Perquè podeu creure i pensar que n'hi ha un parell que estan una mica despistats.
La Constitución hoy o la Immaculada. No sé, que un tanto día de fiesta.
Exactamente hoy, el puente de la Constitución no fue el otro día.
Sé que la Concepció, però no sé quina de sant és. M'entens que és festa, però...
És cosa relacionada amb l'advent o alguna cosa, amb els dies de l'advent o alguna cosa així? No ho sé.
Una mica molt despistats. Maria Antònia Miró, molt bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
A veure, dóna'm una mica de llum. Per què és festiu avui?
Clar, avui és la Immaculada Concepció. No ho heu de confondre amb el dia de la Constitució, que va ser dissabte, dia 6. Llàstima que caigués en dissabte, pues que teniu una setmana laboral normativa. La qüestió, avui se celebra la Puríssima, és una data que va estipular el papa Pius IX l'any 1854. I, per tant, és un dia important per la comunitat catòlica mundial, que se celebra que la Mare de Déu va ser concebuda sense pecat.
Amén. Hem de dir...
Sant pecat fou concebuda.
Exacte. A veure, és percebut que el nostre calendari va regit per les festivitats catòliques, apostòliques, romàniques. En el calendari social, també, aquest pont, anomenat pont de la Constitució de la Puríssima, se considera per molts les portes de Nadal.
És a dir, per anar bé, avui hauríeu de tenir fet el Betlem. I és vera que si sou una mica més moderns, també podria ser que tinguéssiu sabre de Nadal.
Exacte. I atenció, perquè també és la patrona dels apotecaris.
Hola a tots. L'any 1845 es va proclamar la Immaculada Concepció com a la patrona de farmàcia, per la puresa de la verge. Aquest concepte de puresa està estretament relacionat amb la missió dels farmacèutics de treballar amb medicaments i productes que han de ser purs i nets. També va coincidir que amb l'inici oficial dels estudis universitaris de farmàcia. El passat dia 28 de novembre vàrem celebrar de forma adelantada la patrona dels farmacèutics a Mallorca i també el 125 aniversari del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. Va ser una celebració especial. Dia 5 de desembre ho vàrem celebrar a Menorca i dia 13 ho celebrarem a Eivissa.
El cel deixa caure una estrella per encendre foc dins tota ànima que escolta aquesta dansa i s'allibera de mals i de tempesta. I ara transporta màgia dins el compàs d'aquesta cura. Sent com entre s'escampa la medicina que mai atura. Seguirem endavant caminant com si
sempre. Gràcies, en Vicenç Terrades, president del Col·legi de Farmacèutics de les Balears. Ah, no ho sabies, en això, Maria Antònia?
No, no ho sabia gens ni mica. M'ha encantat. He pensat, quin espai més divulgatiu.
I sí, seguint mirant el calendari, avui és l'aniversari feliç de...
la que es considerarà la rapera més influent del món, la cantant Nicki Minaj. It's a great night. Me and my girls turned up, it's a date night. We got deep, so pressed, but break lights. Them bars really ain't hitting like a play fight. Yo, mira, mira, mira. Conmigo, pa' amiga. Loca, loca la vida. Yo soy muy rica. Papel o plástica. També és l'aniversari de l'actriu del 60, María José Goyanes, primera actriu espanyola en compareixer seminua durant un escenari de teatre. Va ser l'obra Equus, estrenada dia 15 d'octubre del 1975, és a dir, abans de morir Franco, cosa que va provocar un escàndol. Va rodar desenes de pel·lícules en aquella època, com Los chicos del Perú o El padre de la criatura. A la televisió l'han vist sèries com Yo, una mujer, en la qual compartia plató amb Concha Velasco o altres com Hospital Central. En tot cas, justament amb Teresa Gimpera, Clàudia Gravi o Cecília Bartolomé, destaca per ser de les primeres actrius que van sortir nues a la pantalla per reivindicar la llibertat de l'època de la transició.
Molt d'anys i en María José Goyanes, també en Nicki Minaj, però en María José Goyanes, aquesta actriu que veurem en l'explicació que mos ha fet en Maria Antònia ara, li posareu cara i avui en fa 77, per si en teníeu curiositat.
Exacte, molt d'anys, i també molt d'anys en el polític català Xavier García Albiol, que es veurà que en fa 58.
Està molt bé, idò. Li desitjam també un bon dia aquí.
A tothom que faci feina avui, que es festiu.
Exacte, molt important, si mos estàveu escoltant des del cotxe, per exemple, des de la feina, pensam en vosaltres, estàvem en vosaltres, nosaltres
també feim aquí,
feina.
Exacte, i celebrarem aquest bon dia d'una altra manera.
Tots junts, exacte. I no tan bon dia per aquí.
Per el periodista Iñaki Gabilondo, perquè sabeu que està enfadat, sí? Ha declarat a una entrevista del País aquest cap de setmana que està ben enfadat amb el rei emèrit. Ha dit, estoy muy enfadado con el rey Juan Carlos. Se ha convertido en un factor de discòrdia. Bé, com que ens imaginem que no serà la darrera vegada que el rei faci qualque cosa que pugui provocar enfado a sa gent, li recomanem a Iñaki Gabilondo que s'ho prengui en calma.
Exacte, exacte. Per cert, Maria Antònia, tu avui has fet aquest pont, has aprofitat per fer arbre de Nadal, belem, etcètera, així com... toca la tradició
justament
popular.
No hem tingut el moment de fer ballem a casa nostra, crec que mon pare te'l farà avui ell tot sol.
Bé, avui encara hi sou a temps.
Sí, potser avui era baixa, trob tot preparat per començar a fer l'estesa. En tot cas, nosaltres ahir vàrem anar a Lluc i massa bé.
Molt bé, a Lluc,
A celebrar els 40 anys d'aniversari de mon pare i mon mare, i ja que vàrem ser-hi, bé, vàrem passar el dia i vàrem anar a
massa. 40 anys de casats.
40 anys de casats.
Mare meva.
Així que tal dia com avui també fa 40 anys d'aniversari de mon pare i mon mare.
I també molt d'anys, o no?
Exacte, per ahir, però sí.
Avui, la cançó del dia no em podria ser d'altra que...
Like a Virgin, de na Madonna.
Moltes gràcies també a en Bernat Nadal, que el tenim en el control tècnic. Mm-hmm. Font de la Constitució de la Immaculada, quan, ja ho hem dit, tradicionalment s'obren les portes de Nadal i, per tant, ens referim en els preparatius, és a dir, organitzar calendari, planejar decoració i, sobretot, compres. Aturem-nos ara aquí, en els preparatius.
Entra amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Avui no vos demanarem si ja ho teniu tot enllestit, perquè sabem que la resposta és complicada. Si les tasques domèstiques, cites prèvies, feina i feines quotidianes ja mos passen per damunt, habitualment, a partir d'avui se li suma un cafè. La previsió de les festes de Nadal, com dèiem.
Clar, en concret, parlant de l'organització. De l'organització en majúscules. Per una banda, pel calendari familiar i per l'altra, de les compres. Les compres de sopars i dinars tradicionals. I també la compra de regals, si és que el Pare Noel o els Reis necessiten ajuda.
I en general, el gran pes d'aquesta càrrega recau sobre les dones.
Sí, de les dones són el 75% les que s'encarreguen de les compres de regals, segons el termòmetre de la equitat. De les parelles heterosexuals que conviuen, el 69% de la càrrega mental familiar recau en les dones, mentre que els homes suporten el 31% de la gestió de les trobades, les compres i, si escau, les felicitacions de bones festes.
Per tant, quan parlam de càrrega, parlam de gestió mental i també econòmica. La majoria de les dones hem d'agafar vacances de les vacances de Nadal. Podem aconseguir que aquest pes sigui menor? En parlem amb Olímpia Arango, economista del comportament i autora de Les dones i els diners, desigualtat, gènere i mercats. Molt bon dia, Olímpia.
Bon dia, què tal, noies?
Molt bé, molt bé. I tu com estàs?
Molt bé, ganes de parlar una mica.
Ja ho han dit, avui, 8 de desembre, pot ser un dia de molta il·lusió o també de gran estrès per moltes persones. Per què i per què la gran majoria d'aquestes persones són dones?
Jo crec que la pregunta està molt ben trobada i m'ha agradat molt la referència a aquest termòmetre de l'equitat que heu mencionat al principi, no? Amb aquests percentatges del 75% i del 69% de càrrega mental i cost, o sigui, el que implica per una dona aquestes dates a nivell d'organització i compres i de més. Al final, la resposta a aquesta pregunta la trobem una mica en la socialització de gènere i com històricament el món s'ha organitzat, no? En el fons, la càrrega mental en aquest sentit, el cost, aquest cost emocional o aquest cost cognitiu que estàveu mencionant, que no és més que l'organització, la planificació i la revisió que tots aquests petits xecs, quan anem a un llistat per les festes Nadal, s'estiguin fent, ve de com ens hem criat i com ens hem organitzat com a societat. Té a veure amb la socialització de gènere i amb els rols. En aquest sentit, bàsicament, la divisió dels rols de gènere ens diu que les dones, són per una qüestió de la divisió sexual del treball, s'encarreguen de l'esfera privada, que en aquest serien les tasques domèstiques, i les tasques de la llar, les tasques de cura, per tant, som nosaltres qui no només executem aquesta, la part de la neteja, la part de cures, la part de fer-te càrrec de persones dependents o menors, sinó, a més, organitzes, planifiques i en aquest tipus de festes, per tal de que tot surti bé, hi ha un punt molt important de la socialització aquí, que és aquesta educació de com a dona no has de molestar, com a dona has de procurar que tot estigui en ordre, que tothom estigui bé, que estigui còmode, pues torneu una mica aquesta idea de la càrrega com emocional, no? Assegurar-te que tot està bé, doncs et toca una mica a tu. Llavors veiem que en nuclis familiars les mares, les àvies, les tietes són les que es fan càrrec a la gran majoria, ja diem, de mitjana de tots aquests xecs, i jo crec que el més important, o el focus que potser hem de posar, que és el que estàveu mencionant, que no és simplement qui compra, qui paga o qui executa, no?, aquestes accions, sinó també el fet de, ostres, qui ho està planificant i ho està revisant, perquè això també ocupa temps i ocupa temps mental, i en el fons això vol dir que si tu estàs continuant, o sigui, si tu estàs pensant especialment en aquestes dates, que se suposa que tu has de descansar en ostres, el regal de la nena, l'arbre de Nadal, el pessebre, l'he de portar als pastorets, etcètera, els menjars i de més, doncs aquest temps que podries tu estar dedicant o aquesta energia mental a unes altres coses, al teu propi oci, al teu propi descans, a la teva pròpia tranquil·litat, doncs l'estàs focalitzant aquí. Que no està malament, però el problema és quan hi ha una bretxa de gènere, que és el que solem veure, que és que les dones, pel que comentàvem, parelles o nuclis heterosexuals són les que es fan càrrec i els homes no tant. I hi ha una bretxa a nivell estadístic substancial.
Clar, perquè nosaltres fins ara estàvem parlant d'això, de la càrrega mental i econòmica d'aquesta organització, ses compres de Nadal, que és menjar i regals, un poc el que duen aquestes festes. Tu afegiries alguna cosa més?
Clar, és que amb càrrega mental, jo crec que tal com ho estem definint aquí, ve una mica en la part de planificació i organització, que això vol dir, bàsicament, en termes de comportament, és cos cognitiu. Hi ha una autora que es diu Alison Dominguez, que és una sociòloga que recomano, que és brillant, que parla de quines implicacions té precisament que hi hagi una càrrega mental desigual, o sigui, hi hagi una bretxa mental desigual, cognitiva desigual, no? Més enllà d'aquesta organització i planificació i aquesta part de revisar que el que s'estiguis executant o que estigui executant, en aquest cas, per exemple, a un marit ho estigui fent bé, si normalment ets tu històricament la que ho està revisant, que això també és un tema, no? Que no hi hagi com a autonomia pròpia. També jo crec que hi ha la part com càrrega emocional, és a dir, retomant la idea que estava mencionant abans de que com a dona has de saber no molestar i que tothom estigui a gust i que tothom estigui bé, perquè al final l'objectiu de fer els regals, fer la tradició, els banquets, etc, és que tothom tingui una bona estona en família, no? Doncs ja aquesta part em dona la sensació de com generar una mena d'equilibri emocional perquè tot funcioni correctament. Evidentment, perquè nosaltres socialitzem posant doncs li donem un pes molt important a les emocions en aquest sentit, els homes socialitzen amb rols de gènere masculins, per tant no tant, per tant per nosaltres sí que hi ha un punt important de, vale, pensa i pregunta com es troba la gent, si tothom està a gust, si hi ha ningú que està patint, etc. Aquí hi ha un punt interessant, i a més, no només això, sinó que si li afegim la idea de tornar a casa, tornar a la família, potser això tant homes com dones, crec que potser la bretxa no és tan greu en aquest terme, però sí que tornen les preguntes de relacionades amb la normativitat, no? Si t'engreixes o no t'engreixes, qüestions de pressió estètica, qüestions de tens nòvio o no tens nòvio, quan tindràs fills, i per tots passar pel mateix motlle, que en aquest sentit és una càrrega més, potser que no està tan dividida a nivell de desigualtat de gènere, però sí que existeix a sobre en aquest sentit.
Per tant, una càrrega cognitiva important durant aquestes dates abans de Nadal, amb molts de sentits per ses dones, una càrrega cognitiva de procurar que tothom estigui bé, estigui a gust, a banda de després d'altres estereotips de gènere, que dels quals ara no Olimpia Arango, economista del comportament i autora de Les dones i els diners, en parlàvem amb ella. També podem parlar, Olimpia, de despeses invisibles, és a dir, relacionats amb aquest que tothom estigui bé, podem parlar de detallets, compromisos, obsequis del centre escolar, per exemple, per les qui són mares, materials, decoració. Que quedi clar, quan parlem de càrrega econòmica no mos referim a qui paga tot això, qui paga regals, sinó qui assumeix l'organització de l'economia de la llar. Per tant, entenem que aquestes despeses invisibles també les hem de ficar dins del sac.
Clar, aquí ja crec que té sentit dividir o almenys mencionar la part, i parlar del tema de la independència econòmica a nivell de gènere. És a dir, perquè pot semblar fins i tot contradictori, no? Perquè parlem del mercat laboral i veiem que els homes de mitjana cobren més que les dones, llavors ens fa pensar, ostres, com podeu dir que aleshores aquestes despeses invisibles les estan assumint les dones, si són els homes, si són els homes qui sempre han tingut més independència econòmica, hi ha una bretxa salarial de gènere, etc. A mi, jo crec que s'ha de posar l'èmfasi en la paraula de detallets que has mencionat en aquest sentit, perquè crec que és rellevant. Perquè, en el fons, quan estem parlant d'aquestes desigualtats, quan arriben aquest tipus de dates, que és Nadal i els regals, etc, no és tant qui ho està pagant tot o de quin compte surten els diners que es fan càrrec dels sopars, dels dinars, del menjar i dels regals, sinó que ho està organitzant, que és el que estaves tu mencionant, al final. Aquesta organització és rellevant perquè per una banda, passa, o sigui, hi ha dos punts importants. Un, que durant tot l'any t'has d'haver fer càrrec, o almenys has d'haver estat escoltant aquella persona a la qui vols regalar. És a dir, jo estic pensant molt en ma mare fent-me molt de cas, ai, què vols, i què t'agrada, i que no sé què, durant tot un any, fixant-te en els gustos d'aquella persona. Però de l'altra banda, també tens el, vale, a la, quan arriba aquesta data, m'organitzo per tal que aquestes persones, fills, etcètera, qui sigui, li arribin aquest tipus de regals. Aleshores, hi ha com una mena d'accent i expost, que seria durant tot l'any fer-te càrrec i anar apuntant o tenir el record de, vale, pensar a quina persona li regales quina cosa perquè li agradarà, i això té clarament a veure amb la part de socialització de gènere, l'atenció al detall, tota la part de treball emocional, i l'altra és a l'hora d'organitzar-ho quan arriba la data i després d'executar-ho. Crec que el focus, més enllà de qui ho està pagant o qui no ho està pagant, especialment en qüestions que, com estem parlant ara, no? De detalls, de petits compromisos, temes relacionats amb el centre escolar, té a veure amb aquest punt de, ostres, si potser com a dona m'he de fer càrrec, perquè sóc mare, perquè sóc germana, perquè sóc tieta, etcètera, etcètera, d'aquests petits detalls, perquè ho tinc més en ment i perquè d'alguna manera sembla que és normal que fos sempre les nostres àvies, les nostres mares, les que tinguessin cura de la cuina pel dia de Nadal, aquests petits detalls, ara el regal, ara l'amic invisible del nen que va a primària, etcètera, etcètera. Quan simplement ho assumim com a... pot ser que ho estiguin assumint com a normal, en aquest sentit, o com a... És una rutina, és el que sol passar, quan en realitat és simplement que estem entenent una desigualtat que no passa perquè sí, sinó per passa pel que estàvem mencionant abans, per una socialització de gènere, per una organització... de la societat d'una manera molt determinada, segregada on a cada gènere se li atribueix una sèrie de rols, expectatives i qüestions a desenvolupar.
Uh-huh. Ara parlarem d'una altra despesa invisible, que jo crec que més que despesa invisible és despesa formiga, que és un concepte que també s'ha posat de moda en els darrers temps, però ara vos diré quin és, però escoltau bé aquesta cançó.
Paguen, paguen, els meus diners, o aniràs a presó, paga'm els meus diners.
Parlem d'esbísums, a veure, compromisos d'aquestes dates, sopars, dinars, amics, famílies, regals compartits. Fem un bísum. Quant de bísums podem arribar a fer? Olímpia, aquesta també és una despesa invisible, una despesa formiga.
Sí, o sigui, més que invisible, perquè jo crec que la veus al banc, no? A mesura que van passant els dies i ho vas traient. Jo crec que és una despesa formiga, a mi m'agrada el concepte formiga, perquè al final són despeses petitones que d'alguna manera es van sumant i genera al final un impacte en el teu compte bancari, no? En els teus estalvis. Clar, aquí és una mica bàsicament això. La pregunta potser és qui la paga o qui s'ha de fer càrrec. Jo crec que aquí és per igual, no hi ha necessàriament una diferència de gènere, però no sé si vols, Inés, endinsar-te en cap qüestió concreta del tema de les despeses formigues i els bísums.
Sí, perquè a vegades, clar, els compromisos que tenim, tal vegada no hi ha confiança per dir, no, escolta, jo no m'ho puc permetre ja fer més dinars, més sopars, més regals. Què podem fer si no mos podem permetre econòmicament més compromisos socials? Com podem dir que no? La gent entén que no mos podem permetre 4, 5 sopars o dinars de feina, amics de diferents grups, regals a diferents nuclis.
Clar, jo crec que això és complicat en general i depèn del grau de, com de transparència i d'honestitat que tenim amb el nostre entorn, no? Potser jo com a economista tinc més facilitat per parlar d'ingressos, de sou i de més amb companys o companyes meves, i per tant és més fàcil, entre cometes, posar un límit, no? Dir, vale, puc assumir això, sé que fins aquí puc arribar perquè aquests són els meus ingressos o perquè aquest és la quantitat de diners que jo vull dedicar a aquesta part d'oci o aquesta part relacionada amb això que comentàvem, no? Jo crec que dos exemples que ho expliquen força bé i que són relativament recents a la meva vida permeten posar de manifest com podem gestionar en un grup d'amics o en un grup de persones properes aquest fet. Jo, per exemple, l'any passat vaig tenir una boda d'uns amics de tota la vida, i el que vam fer a l'hora de posar el regal, vam parlar entre nosaltres, dir, vale, quan hem de posar, més o menys, perquè sigui homogeni, etcètera, etcètera, i estàvem pensant en la situació socioeconòmica de cadascú, i una de les meves amigues de tota la vida està estudiant encara perquè està fent la residència, perquè ha fet el MIR, és metgessa, ella. I va ser com, d'acord, nosaltres sabem que aquesta persona, degut a que ara no està generant ingressos en aquest sentit, per què? Perquè està estudiant, etcètera, etcètera, o els ingressos que són, que té, són més limitats, doncs en aquell moment està estudiant el MIR. Doncs, òbviament, sabem que la quantitat que ella posarà en aquest sentit serà inferior, no? I al final és un tema de simplement ajustar-te una mica a les expectatives i al que tu i el teu entorn pots assumir, però en veritat això passa per un exercici d'empatia important, però també això passa per un exercici de potser treure's els tabús i sí que és posar de manifest el jo no puc assumir aquesta despesa i potser no cal justificar-la, sinó no puc assumir aquesta despesa, per tant, com amic o amiga d'alguna altra persona, es reorganitza, es repensa, diguem, el pla que es pot desenvolupar. L'altre dia, precisament, aquest divendres, estava sopant amb unes amigues, aquest dissabte, i vam estar parlant de fer un amic invisible i vam dir, ostres, que anem molt patades a l'agenda perquè tenim molts amics invisibles, que sigui els de, que sigui els de la feina, que és de tal, que sigui els no sé què, i va ser com, vale, noies, fem una cosa, i què tal si fem un amic invisible per exemple, el dia de Sant Valentí, el 14 de febrer, per fer la tonteria perquè ens faria gràcia. Llavors, és simplement... Jo crec que és interessant una qüestió d'ajustar pressupost i ajustar despeses en el temps, tenint en compte la realitat del teu entorn. I també fer un exercici de sinceritat important i també propi de posar un límit o verbalitzar-ho, de dir, jo no puc assumir això, no, tot i que ens faci vergonya, perquè jo entenc que pot fer molta vergonya, intentar tampoc deixar-nos emportar, perquè si no generarà potser fins i tot un conflicte més greu.
Han sonat senyals horaris, són les 9:30. Parlam amb Olímpia Arango, economista del comportament.
Clar, i Olímpia, si ara que alguna de les nostres oients s'està sentint molt identificada amb tot el que estàs explicant i diu, clar, però és que si jo no faig tota aquesta feina, ningú més la farà. Vull dir, si jo m'aplant, podria suposar una crisi familiar, per exemple. Com aproparies aquesta conversa o aquesta voluntat de dir, i miram i intentem que tothom tingui una feina més igualitària.
Clar, si parlem una mica de l'organització de Nadal i la part de la bretxa de gènere, jo crec que el punt principal aquí és que no és la fi del món, sinó surt tot perfecte, punt número 1. Jo crec que aquesta idea de perfeccionisme, que estigui tot correcte, que tot surti bé, que tothom estigui còmode, també pot tenir una tendència a una arrel com bastant femenina relacionada amb la socialització de gènere. Jo crec que el tema aquí potser més interessant és, més enllà de... És que l'Alison Dominguez, i permeteu que la torni a citar en el seu blog, on vaig descobrir aquest concepte de càrrega cognitiva de l'amor, ho explicava molt bé. Hi ha un tema que és, tu pots fer tots els excels que vulguis amb el teu marit, amb la teva parella, si estem parlant de parelles heterosexuals, agafes, fas un llistat i dius, a tu et tocaran totes aquestes tasques i a mi aquestes altres. I això està molt bé perquè d'alguna manera tu reparteix i tu pots arribar a un 50-50 o el percentatge que consideris com a parella. Però sí que és cert que hi haurà tendències de socialització, que estaran molt més interioritzades, i precisament ella explicava en aquest article, deia, ostres, que per molt que ho tinguem repartit 50-50, jo estic tota l'estona revisant que posi el llavavaixelles com jo vull que el posi, el rentavaixelles com jo vull que el posi, amb les meves tasses correctament, perquè si no, etcètera, etcètera, no? I al final jo crec que la reflexió potser va per no simplement com executar o dividir les tasques d'una manera igualitària, que també està bé, sinó pensar ja com autorreflexió en quines tendències o què solem fer. Jo, per exemple, com quan estic a casa meva amb els meus cosins, a l'hora d'organitzar-nos sé que és jo o ma mare, per exemple, revisem molt com ho estan fent mon pare, els meus cosins, els homes de la casa, no? Si ho podem entendre d'aquesta manera. I hi ha un punt de, vale, jo sé que tinc aquesta... O sigui, jo sé que per una qüestió de socialització puc tendir a això, que es genera aquesta bretxa salarial de gènere, m'agafo una mica la meva agència i, per tant, intento donar espai perquè les altres persones, si volen fer-se càrrec, en aquest sentit, per generar un espai més igualitari, doncs que facin les coses bé, però sabent on estàs posant tu mateixa el llistó en aquest sentit o el focus, no? de correcció, si volem entendre d'aquesta manera. En el fons, jo crec que passa tot una mica per... o fer una autoreflexió pròpia i també parlar amb les altres persones involucrades Evidentment, jo estic parlant de tot això en llocs on hi hagi un espai segur, on no hi hagi dinàmiques de violència, etcètera, etcètera, perquè si no, òbviament, les coses es compliquen i no, la idea aquesta d'Excel no arriba enlloc.
Per descomptat. A més, Olímpia, en el teu llibre parles d'un sistema econòmic que també reforça determinats rols. Les empreses i el mercat, per exemple, aprofiten aquesta responsabilitat de les dones per consumir més o per fomentar, millor dit, major consumisme?
Clar, o sigui, en el llibre la tesi principal o el que menciono és que els rols de gènere poden expandir-se a través de les dinàmiques econòmiques. És a dir, els rols de gènere per socialització en aquest sentit cap a homes i dones impacten en la bretxa salarial de gènere, impacten en la manera en què les dones competim i negociem, i això pot generar desigualtats en l'entorn laboral, desigualtats en l'entorn de feina, desigualtats en l'àmbit de la llar. D'això ha passat... A la segona part de la pregunta, jo crec que potser perquè crec que no soc tan experta com per poder respondre-la, però crec que la reflexió interessant a l'hora de parlar de les empreses del mercat i la responsabilitat que podem tenir les dones per consumir més o menys, jo crec que el punt és entendre molt bé si el consum va haver un lloc i el comportament relacionat amb la negociació, la competició de missa per una altra. Però, en el fons, l'interessant és entendre que aquestes bretxes de gènere de les quals jo parlo al llibre no són neutres, no neixen perquè sí, sinó neixen perquè ja estan fonamentades en una socialització de gènere, una socialització de gènere que ocorre sempre, en aquest sentit. Aleshores, la qüestió de que el mercat i les empreses puguin aprofitar o no de la responsabilitat de les dones per consumir, jo crec que la pregunta interessant és com estan orientades les campanyes de màrqueting que es poden fer des d'empreses o altres institucions cap a les dones i què estan reforçant. Aquest és el focus, almenys, en el que jo us puc respondre, i crec que és interessant.
Mm-hmm. Tenint en compte que qui mos pugui estar escoltant es pare, mare, fills, nets, joves, més grans, abans ho has comentat una mica, no? Donar espai perquè tots puguen col·laborar en pal·liar aquest pes que recau damunt les dones, però com podem fer-ho tots junts de forma individual, responsabilitat de cada un, però quan formen part d'un col·lectiu com, per exemple, la família.
Clar. Jo crec que la pregunta està molt ben trobada, i el que a mi em fa reflexionar, o el que més em ressona, és aquesta idea de que quan estem parlant de bretxes de gènere en l'economia, sempre ens focalitzem en la part de la dona que sol sortir, doncs, té pitjors conseqüències o que està, ja genera més desigualtat cap a ella, però crec que en el fons aquí la reflexió també s'ha de fer cap a ells. És a dir, perquè els homes en alguns escenaris econòmics estan per sobre en aquest sentit. I quan parlem de càrrega cognitiva de l'amor, quan parlem de desigualtat en distribució horària de les tasques domèstiques, etc, etc, en el fons la meva pregunta és, vale, doncs vosaltres què esteu fent? O per què us podeu permetre no dedicar-li tantes hores a aquestes qüestions, no? I per què amb la vostra parella teniu de manera indirecta potser un pacte que no està àcid, que no està parlat i que pot implicar generar o agreujar o augmentar o seguir fent que es desenvolupi aquesta bretxa, no? Doncs en el fons jo crec que al final l'exercici va, com el que mencionàvem una mica abans, prendre autoconsciència, fer una reflexió pròpia i sobretot per una qüestió d'imitació, és a dir, si tu veus que la teva mare i la teva tieta estan sempre fent-se càrrec de les coses i el teu pare, el teu tiet no, doncs aquí veure que clarament hi ha una bretxa de gènere important en aquest comportament i per tant decidir doncs parlar del tema o decidir actuar en conseqüència si realment tu vols acabar o reduir aquesta bretxa.
Uh-huh. Per tant, abans d'acabar, Olímpia, aquests dies se parlarà d'amor, felicitat, solidaritat, família, però nosaltres, ja ho hem dit, volem aturar-nos amb aquest concepte que abans ja has avançat, que és la càrrega cognitiva de l'amor. Sona imponent, no? Aquesta locució. Càrrega cognitiva de l'amor, Olímpia. A veure com ho podem explicar.
Doncs, bàsicament, és la idea d'aquesta sociòloga, Alison Dominguez, que bàsicament ens explica, ostres, no és només que les dones, quan estan en relacions heterosexuals, hi hagi una bretxa i una diferència entre les hores que dediquen amb les seves parelles homes a les tasques domèstiques i de cura de la llar. No, estem parlant que a nivell mental l'energia, el desgast i la presa de decisions per les dones ocupa més espai, diguem, ocupa més energia mental, tot allò relacionat amb les tasques de cura, no? Amb les tasques domèstiques. En canvi, ells no. Per això, precisament, ella parla de càrrega cognitiva de l'amor, perquè, en el fons, té a veure amb les relacions. Això també ho podríem traslladar en les relacions d'amistat, però sí que és cert que les relacions de parella es veu molt més, perquè al final ho comparteixes més temps, hi ha una convivència, i parla de càrrega cognitiva perquè, en el fons, és un exercici cognitiu fer la reflexió, la planificació, la gestió, el pensar tot el que comentaven al principi de la entrevista, de tot allò que les dones estan fent aquests dies i que fan diàriament perquè tot surti bé, perquè tot estigui a punt i perquè tot estigui llest.
Mm-hmm. I de molta autoconsciència per qui tingui una dona al costat
que
la vegi una mica superada per aquests dies de festa que dèiem, aquests dies que són de preparatius en molt d'aspectes, ja sigui des de la vessant de calendari, la vessant de socialització, la vessant econòmica. N'hem parlat amb Olimpia Arango, economista del comportament i autora de Les dones i els diners, desigualtat, gènere i mercats, així que t'agraïm molt, Olimpia, aquesta entrevista.
A vosaltres, moltes gràcies, que vagi bé.
Adéu.
Quan el temps davant el trop elegant no hi ha ningú amb més encant. Calçons apedaçats, jerseys escarpats, tant se val el trop genial. Ei, que el nostre amor no hi ha tant de tant. Grassos o magres, el temps gasta el cos, però mai la mirada, la moda no és res, fem una abraçada. Si li ve de gana, d'ho talla mitjana, em va bé si a ell li agrada. Si du l'extra llarga, a mi no m'amarga, si em sent estimada. Les anorèxiques, les calètiques, no suporten el meu pes. I no és precís vestir la 36, s'ha d'acceptar el cos com és. Perquè el nostre amor no hi ha tant de talles i ens estimem. Grassos o magres, el temps gasta el cos.
Amb Olivetes, IB3 Ràdio.
Cada de tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna el Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna el Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
La gran vida. Del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de vespre?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes.
Sí, molts estàveu escoltant, és que avui no és dia faner i volem que entreu amb olivetes en aquest dia a nosaltres. Volem apropar-nos a vosaltres en aquest dia festiu i, per tant, avui mos demanem a què dedicau un dia festiu com és d'avui. Anirem a demanar-li li demanarem, millor dit, a Teresa Tous, que Teresa crec que molts aprofitaran per sortir d'excursió, fer exercici a l'aire lliure o directament animar-se a fer una cursa. Teresa Tous, on ets?
Bon dia, Ida. Sí, ja som a Montuïri, que avui s'ha convertit en l'epicentre de l'esport amb la quarta mitja marató i la dotzena cursa de 10 quilòmetres. Ara mateix també s'està disputant la cursa infantil, on a prop de 100 nins estan corrent plens d'energia. Aquí fa un sol aer, la gent està arribant cada vegada a més, perquè hi haurà aproximadament 1.000 participants. Estem aquí amb Esteve Barceló, que és una de les persones que ho organitza tot. Què trobes? Com ho veus avui?
Bueno, bon dia primer de tot.
Bon dia.
Ha estat un èxit, una convocatòria de molta gent i crec que molt beneficia també que sigui una cursa solidària i que els circuits estiguin homologats.
Veiem que és la 12a edició, això no ha començat enguany. Com va sorgir aquesta idea?
Bueno, fa any començàrem amb una cursa de 10 quilòmetres i fa 4 anys vam homologar circuit de 10 i mitja marató. És un circuit que agrada bastant a la gent perquè només n'hi ha dos avalars i ell de 10.000 és la cursa més ràpida que s'ha corregut mai.
I ara se xerra molt de la febre de running, tothom surt a córrer, un otau en la gent, cada vegada ve més gent.
Bueno, sí, hi ha moltes carreres, a molt de pobles, cada cap de setmana podem veure, però és que hi ha molt pocs circuits homologats. I això, els circuits que no estan homologats, no hi solen anar els corredors que volen fer un pot de via.
Teresa, quina ruta faran avui?
Exacte, molt important. Molt important, perquè s'han tancat molt de carrers, no?
Bueno, sí, han tancat tampoc estant, han tancat un poc el poble, però ara només en tenim un de tancat, i a les 10 i mitja tancarem, però nosaltres pensant que a les 12 i mitja ja obrirem part del circuit. Seran dues horetes.
Exacte, per aquells que hagin de passar per el Pla de Mallorca, que vagin alerta i me demanen també quin és el recorregut que faran.
Bueno, el recorregut van de Montuïri, se'n van com si anessin a Lloret, de Lloret com si anessin cap al Gaida, passen Pestalot, de Sant Fornés, i a la carretera de Pina venen cap a Montuïri.
Uau, mare meva.
Amb aquest solet, això dona gust, també. I ara també s'està fent els petits, la cursa infantil. Fan tot aquest recorregut, Esteve?
No, i menys, com ho he dit, tenim aquí davant el Bar Sostal, el Pan Boli Famoi de Montuïri, que se fa l'esdeveniment dels petits i corren aquí, només tenim un carrer tancat en aquest moment.
Així com ells corren, també se veu el bar ple, perquè aquí també la gent ve berenar, o sigui, és un dia festiu, uns corren, els altres berenen, però també avui hi ha una part solidària amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, no és així?
És així, fem una caminada popular i també de cada atleta que corna tots donem una destinació per ell per el càncer. Aquí, per exemple, han dit que teníem 1.000 inscrits, però els menuts duen els predins, duen els pares, i aquí, si en tenim 1.000 inscrits, congregaran 3.000 persones avui.
Exacte, i Montuïri, esport, bars, solidaritat, avui un dia festiu ben important, tot dins el marc de la programació de la Fira de la Perdiu, perquè ahir la gent esteia un pot de tarder, avui ve a córrer, hi ha de tot.
Se pot fer tot. I també aquest pont, Teresa, és això que té, que se pot fer tot, una mica de festa, una mica de família, d'amics, i avui també aire lliure, excursions, fer exercici, com avui, que fins a 3.000 persones, com bé has dit, se congreguen a Montuïri, en el Pla de Mallorca, per fer aquesta cursa infantil, solidària i també de trail. Teresa, digues, què més mos contes?
Res, veiem per aquí que també, a part de que la solidaritat, perdoneu, ha estat molt present també perquè hi ha un grup ben gran, un gran equip de voluntaris, no és així, no?
Correcte, cada any ens toca a nosaltres, ja perquè també som companyeres en Esteve, però bueno, sempre estem disposats a donar una mà, i ja fa un parell de dies que ho està organitzant i fa un parell de dies que ja estem començant a organitzar i muntar perquè tot surti perfecte el dia d'avui.
I te veia que estigués aquí darrere posant música. Quin paper té la música avui?
Hombre, pues la música té un paper bastant important. Normalment sempre duim uns acompanyants que són DJ de vora, no com jo, que fa el que pot. Però és molt important per animar tant els nens més petits com els més grans, perquè comencin a tope i ben animats.
Bé, veig que també repartiu menjar, panades... Què és tot això?
Sí, tant els corredors atletes... Tenen una zona on després poden menjar fruita i poden beure tot el que vulguin. i ara estem preparant aquí per a tots els voluntaris una motxilla del club, bueno, un pot de berenar, una panada i una taronja.
Això és fantàstic.
I tu l'has de córrer avui.
Ah, avui, a carrera. Jo no sé fer per això.
Perquè no t'agrada.
M'agrada veure-ho, però ara per de córrer me costa un poc més.
I d'acord, nosaltres aquí.
Sí, jo, el de córrer, prefereix fer de periodista. Vos he de dir, a mi, no és perquè sigui de Montuïri, però això convida que la gent vengui, no? Aquest dia festiu, aquí s'ho han muntat ben bé. Cada vegada està aquest carrer ple, ple, i més ple de gent.
Clar que sí.
Oh, no.
Sí, a part enguany, crec que hi ha més de 1.000 inscripcions i han dit que és la carrera més ràpida de 10 quilòmetres en tot Mallorca. Vull dir que...
Me deieu res.
Sí, i Teresa, aquests ninots que dius que corren, és que jo vull saber quant d'any tenen, perquè és que no m'ho imagino.
I quant d'any tenen? Perquè jo els veig molt petits.
En els que han corregut ara. Crec que han dit que són des 2020 i 2019.
Mare meva. 5 anys.
Així que tenen 5 anyets.
5, 6 anys.
I
no aturen, sí. I corren cap a dalt i cap a baix. I n'hi ha el manco se m'han dit també. Ah, no. Com els veus?
No, que petitones van a tope, des de ben petit ja donen guerra i de bon matí, perquè jo em fan aixecar aquestes hores i dic que de córrer no.
Jo crec que és un bon dia.
Sí, cada any sempre ha estat així. Enguany sí que es veu que tenim la carrera benèfica. Però sí, bueno, sempre ha hagut aquests petitonets fins a les grans.
La veritat, Teresa, que se sent un ambient de fons fantàstic. Ja mos podem imaginar aquest dia de sol. Avui fa un bon dia. És vera que avui de matí hi havia molta boira a les carreteres, com bé han informat ja els companys d'informatius d'aquesta casa. Però sí que és vera que el dia s'ha anat obrint i és un dia fantàstic, com han dit, per aprofitar per sortir a fer una volta encara que sigui, i ara na Teresa és a Montuïri, que ha dit que era el seu poble i que avui precisament és on se fa aquesta cursa solidària de 10 quilòmetres infantil i adulta, digues, Teresa.
Exacte, així és. Idò, almenys si comencen a arribar aquests grans, que se nota que hi van sortir una mica, perquè aquí no veiem, encara és molt major, només veiem nins que corren, i ara justament corren, però més tard podran agafar qualcú que mos conti com ha anat aquesta experiència, que estic segura que està sent molt especial.
Perfecte, Teresa, idò, moltes gràcies, aprofita per berenar, veurem si encara que no hagis corregut et donen qualque cosa a l'avituallament.
Exacte, moltíssimes gràcies, vos com més aviat.
Vinga, fins ara, Teresa, gràcies.
La fosca de la nit, amb el gust de sal marina i s'escaufor que té el teu llet, la teua aigua cristal·lina i el teu cos despoat. Jo tot serf mentre camines quan la lluna s'ha amagat, terra dura i llegendària, rodejada de penyals. La roca mil·lenària aguanta tots els temporals, asseguts a la terrassa mentre es va ponent el sol, observant la gent com passa un vespre qualsevol. Aquí és on jo vull estar.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes.
IB3 Ràdio és informació.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Joc, joc, joc.
l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Entra amb Olivetes amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Tres dies per acabar l'any 2025. Per tant, hem de posar-nos ja mood, com es diu avui en dia.
Mood, propòsits, acabar l'any, reflexionar sobre què ha passat enguany, perquè han passat moltes coses.
8 de desembre, sabem el que ha passat enguany. Per tant, volen saber què passava tal dia com avui.
L'efemèride.
Començant fort i mos transportam el dia 8 de desembre de l'any 1980 a Nova York. Mor assassinat John Lennon, el músic i ex-integrant de la banda britànica Els Beatles. Fa 45 anys, John Lennon i Yoko Ono tornaven al Dakota, al seu apartament de Nova York on vivien, i en Mark David Chapman els esperava a l'entrada d'aquest edifici. Va disparar contra Lennon per l'esquena 5 vegades. Llavors Lennon va ser duit a la sala d'emergències d'aquell proper hospital Roosevelt i va ser declarat mort en arribar-hi a les 11 del vespre. Qui era aquest assassí? Com dèiem, era Mark Chapman, que era originari de Texas i, curiosament, antic fan dels Beatles. Va dir que el seu principal motiu era la seva frustració en l'estil de vida que duia en Lennon, així com deliris que va patir relacionats amb en Holden Caulfield, el protagonista del Vigilant del Camp de Sègol, novel·la que el trobaren llegint a l'escena del crim a l'espera de ser arrestat.
d'assassinat, millor dit, d'en John Lennon.
Així és. I jo sempre dic una cosa, que és que el que tenen els artistes és que si arriben al nivell d'en John Lennon poden ser recordats per la seva gran obra, per això escoltam ara Imagine. En tot cas, en John Lennon perdura d'una altra manera.
8 de desembre, en aquest cas, de 1980.
A Nova York, així és. En tot cas, a Espanya, 5 anys abans de la mort d'en John Lennon, saben que també havia mort, amb un parell de dies de diferència, algú molt important, però també per motius diferents, i és que havia mort en Franco. Per tant, en aquest context, avui també fa exactament 40 anys que concluïen a Madrid les primeres jornades d'alliberament de la dona.
Una nit
se van celebrar de forma semiclandestina els dies 6, 7 i 8 de desembre del 1975 al Col·legi Major Montpeller de Madrid. Hi van acudir dones de diferents províncies i organitzacions i el resultat va ser una resolució política que va marcar l'agenda feminista de la transició espanyola. Perquè enteneu el context, per exemple, l'Associació Espanyola de Dones Separades no va arribar a participar-hi en aquesta celebració de set jornades per prudència davant de la gravetat de la situació que vivia Espanya. Tot i així, hi van acudir més de 500 dones, entre professionals liberals, mestresses de casa, treballadores domèstiques, obreres administratives, que, clar, representaven les diverses tendències feministes que existien en Espanya en aquell moment, i, per tant, a totes elles, avui, gràcies. Però si miram el calendari local de les Illes Balears, què podia passar un 8 de desembre aquí mateix? Edo, el 8 de desembre de 1904 es va inaugurar la primera versió del baldaquí d'Antoni Gaudí per a l'altar major de la Catedral de Mallorca. En el el cas de Gaudí, quan estem parlant del baldaquí, és una estructura penjada de sostre que és concebuda com una corona simbòlica que presideix i destaca a l'espai de saltar, perquè vos faceu una idea. Aquesta primera versió era una estructura provisional, de forma quadrada, lleugera, elaborada en cartó, fusta i filferro i paper, que estava suspesa, això, al voltant del presbiteri sobre l'altar major. Clar, la inauguració marcava la conclusió de la primera fase de les reformes dirigides per en Gaudí dins la seu.
I 221 anys d'en Gaudí a la seu, perquè en Gaudí tenia un gran projecte.
Clar, així es va ser presentat el 1903 i tenia com a objectiu alliberar i ordenar una mica l'espai litúrgic, millorar la visibilitat de l'altar i de la càtedra episcopal, integrar llums, símbols i una coherència artística a tot el conjunt. Va reubicar el cor, va obrir finestres per donar llum i reorganitzar l'altar, retaules, púlpits i mobiliari, creant això un espai més unitari i funcional. I per tancar amb notícies més recents, tal dia com avui, el 2020, el Regne Unit es va vacunar per Covid-19 la primera dona al món, una senyora de 90 anys que va utilitzar la vacuna Pfizer. I Espanya, pels amants del futbol, es juga l'últim partit en caràcter oficial entre Cristiano Ronaldo i Lionel Messi per la Champions League, concloent el maig amb un resultat favorable per al Juventus, l'equip del jugador portuguès en aquest any. Tot això passava tal dia com avui.
Moltes gràcies, Maria Antònia, i d'una aturada pels informatius i tot d'una continuem entrant amb olivetes en aquest dilluns de la Puríssima. Para bailar hay que tener corazón, para bailar.